tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Un anys amb tu.
El dia amb Joana Marató.
Són les 10 i 6 minuts. Continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, en aquest programa en què, ja ho sabeu, hem arrencat explicant-vos que la unitat central operativa, la UCO, està en aquests moments a la seu central del Partit Socialista, al carrer Ferraz de Madrid, després d'un requeriment d'informació del jutge Santiago Pedraz en el marc de la investigació de l'exmilitant del Partit Socialista, Leire Díez. No té res a veure, per tant, ja ho dèiem abans, amb el cas Plus Ultra i tampoc en ZAP, però sí que és una derivada més a la qual s'enfronta el Partit Socialista. Avui, ja sabeu, també hi ha sessió de control al Congrés dels Diputats sense Pedro Sánchez, que és de visita oficial a Roma. A les 11, recordem també, té prevista una roda de premsa. No sabem molt bé si dirà alguna cosa al respecte o si farà alguna valoració al respecte, però sí que vos poden dir que nosaltres seguirem pendents de poder-vos oferir més informació durant el programa. També imatges de Ferraz en directe i una primera crònica també al respecte de tot plegat del nostre company Joan Guirado, que ja es dirigeix allà, a Ferraz, a Madrid. Però ja sabeu que en aquesta hora sempre fem una ullada al cel per saber quin temps ens espera. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Joana. Avui jornada sense grans canvis. Esperam sol i calor, molt de sol, de fet, amb permís de qualque núvol prim. Hi haurà vent fluix i la mà estarà tranquil·la i la temperatura no patirà gaires variacions. La màxima girarà entre els 27 i els 33 graus aproximadament, que ja, com comentam des de principis de setmana, podríem dir que és una temperatura plenament d'estiu, encara que siguem en primavera. Si voleu, ara podem compartir el gràfic que vos mostràvem avui a primera hora, que mostra una anomalia. Aquestes temperatures seguiran amb aquesta clara anomalia tèrmica al manco durant la primera quinzena de juny, més 4-6 graus per sobre del que seria normal en aquesta època de l'any. Ja me diràs, podem preparar-nos?
Sí.
Perquè si ja és mes de maig, encara no ha començat juny i fa aquesta calorada, no vull pensar el que serà aquest estiu. Però el que és una alenada d'aire fresc, com una bufada de vent que ens deixa una mica frescos en aquestes hores, obrir finestres a l'exterior, i ara, si voleu, connectar amb la Sabina a Formentera i podrem veure com està ara mateix aquest paisatge idíl·lic, que ja és una postal talment d'estiu. Veiem que hi ha sol, veiem que hi ha barques, veiem que hi ha arena, tot i que no hi ha molta de gent nedant, Joana.
No, en aquesta hora encara sabeu que la gent no s'anima a comparèixer, però sí que és una estampa, com dius, una postaleta molt estiuenca, i talment podríem dir que pareix una fotografia, perquè és bastant estàtica. La veritat és que no hi ha ni vent, ni ocells que... Ara, mira, sí, mira, veus, no és una foto, és una imatge.
Ara acaba de passar una gavina voladora.
Ha passat una gavina voladora, exacte. Exacte.
Si jo fos una Joana Pons i ses guitarres, cantant il·lustre de Menorca, cantaria allò de O Gavina, però no, no m'atrevesc. Ses coses
no com
són.
Però sí que t'atreveixes...
En allò que sí que m'atrevesc és a canviar de postal, a canviar de finestra, i connectar ara amb el port de Pollença, canviant d'illa, de Formentera a Mallorca, i podem veure on també et sol llur les totes, encara que tenim aquesta...
Sí, és com a calitja, no? És com una cosa ja de no poden
dir,
de calor.
No poden dir pols en suspensió perquè no n'hi ha, no. Però sí que hi ha com una espècie de broma, de qualque manera, que enterboleix una mica aquesta imatge, però que tot i així el paisatge és bellíssim i ens indica que fa una bona calor també per aquestes contrades.
Calor, molta calor i molt de sol aquests dies i els que venen també a les illes, ja sabeu que també vos heu de protegir perquè, òbviament, no només ho hem de fer quan anem a la platja, sinó també quan sortim al carrer i aquests dies també ja els rajos ultraviolats piquen i peguen ben fort. Però bé, fet aquest repàs o aquesta mirada al cel per saber quin temps ens espera, toca ja centrar-nos en altres qüestions, perquè ho dèiem abans durant el sumari, que és que fer una transferència, actualitzar una llibreta o simplement parlar amb una persona d'una oficina d'un banc és una cosa bastant complicada. Allò que abans era una gestió quotidiana, avui per a molta de gent, sobretot gent gran, pot convertir-se en una dificultat, en un obstacle. La digitalització bancària i el tancament progressiu d'oficines, sobretot aquí a les Balears, han transformat la relació entre client i entitat, i avui en volem parlar i ens en volem fer ressò, Xisco.
Així és, Joan, a les Balears aquesta realitat és especialment visible després d'anys de reducció de sucursals i en cada vegada més operacions que només es poden fer en línia o a través d'aplicacions mòbils. Un canvi que ha generat debat sobre la bretxa digital, l'atenció presencial i el dret de la gent gran a accedir a serveis financers sense barreres. Avui ho volem analitzar en diferents veus i en primer lloc saludam en Carlos San Juan. Ella és activista pels drets de la gent gran i promotor de la iniciativa Soy Mayor, No Idiota. Carlos, molt bon dia, com estàs?
Muy buenos días.
Encantat.
Muchas gracias por permitirme estar aquí y en estos momentos y ocuparse del tema de los mayores, que está bastante poco difundido, sobre todo en estos momentos.
Totalment d'acord, Carlos. La vostra campanya posa damunt la taula un problema que molta de gent gran viu en silenci. Quina situació detectàveu abans i de quina manera s'ha anat fent més gran? Perquè quan més passes temps, jo penso en ma mare, que té 83 anys, i ara ja sovint l'has d'acompanyar en el banc perquè fer gestions s'està complicant moltíssim. Com a mayores, notau estas complicaciones a l'hora d'ir al banco, per exemple.
Sí, han aumentado evidentemente, pero me llama la atención que justamente ayer en Valladolid la subgobernadora del Banco de España hizo público un informe de un estudio del todo el 2025 y lo noto bastante triunfalista en el aspecto de que han disminuido los cierres de sucursales y sobre todo resumiendo que más del 93% de las personas más mayores están satisfechas, cosa que totalmente está en contra de mi percepción. Yo esperaba esta situación, ya lo expuse en el año 2022 ante las autoridades, que si solo se limitaba a un decálogo de buenas conductas absolutamente voluntario y no se condensaba en un control por una ley que era la de la autoridad independiente del usuario financiero, esto podía cambiar, y en efecto así ha sido. Se siguen cerrando sucursales, se dificulta mucho la atención, sobre todo con las libretas, y cada vez es una vuelta de rosca más para utilizar la digitalización, las aplicaciones, incumpliendo la promesa de que esas aplicaciones sí van a ser más sencillas. Yo sigo defendiendo la doble vía. La digitalización está aquí para quedarse, pero hay que dar una oportunidad total, tiene que ser lo que llamamos un progreso social, tiene que ser para todos, si no, no se puede considerar sino simplemente pues una nueva vía, pero realmente en estos momentos sigue siendo muy difícil. Yo la única mejoría notable que he percibido es la posibilidad de cambiarse, porque dentro no se puede etiquetar a todos los bancos en el mismo cesto, digámoslo, porque sí que hay una diferenciación entre algunos que sí que parece más amigables y otros que ya públicamente se han declarado que no, que van a la suya.
Clar, Carlos, equilibri, no?, al cap i a la fi, perquè, evidentment, digitalització no en queda d'altra, ja és aquí i quedarà. Digitalització sí, però, òbviament, també sense descuidar els drets, no?, dels consumidors i, sobretot, de la gent gran. Dèiem, Carlos, que tenim altres veus o que volíem completar aquesta taula amb altres veus autoritzades i per això també hem convidat, i és aquí, als nostres estudis, en Pep Juárez, de la Coordinadora Balear en la defensa de les pensions públiques, col·laborador habitual també d'aquest programa. Bon dia, Pep, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Clar, ara deia en Carlos, aquest estudi diu que la gent gran està bastant satisfeta. No sé si també penses com ell que no s'ajusta molt bé a la realitat. I també te volia demanar un poc com afecta aquesta transformació bancària en els pensionistes i a les persones grans, sobretot aquí a Mallorca i a les Balears en general, no només a Mallorca, a les Balears, perquè cada vegada hi ha manco oficines.
Sí, per mi que s'entrecreuen dos o tres debats que tenen a veure amb tot plegat en el que estem parlant, però que s'han de diferenciar des de diferents angles. Hi ha un debat general de que la tecnologia i la digitalització, com ha dit en Carlos, i és evident, ha vingut per quedar-se i per desenvolupar la nostra vida en el futur, o sigui que no, això és absurd el negar-lo. El problema aquí és en benefici de qui. Perquè si la digitalització i la tecnologia va només en benefici de les butxaques de l'amo de la màquina, malament anem. Perquè si és així, passen coses com les que estem parlant d'aquí. És a dir, que un negoci com el bancari... És a dir, anem a parlar de serveis financers que en l'estat espanyol estiguin monopolitzats per la banca privada, que només cerca el benefici, evidentment, ha sorgit, i jo he estat testimoni professional, d'una deshumanització en molt poc de temps que té a veure amb cercar el benefici com a únic objectiu i deixar a banda, diguéssim, el que són els aspectes d'atenció a la clientela, que és, en definitiva, la prioritat, o hauria de ser, perquè és considerat una despesa prescindible. I en aquest sentit, veiem que hi ha una situació que, evidentment, hi ha una bretxa digital, que va haver-hi un moment clau, que va ser la pandèmia, que quan sí o sí se van implantar, diguéssim, modes tècniques de noves tecnologies, fins i tot la relació personal va ser substituïda en bona part per relació de reunions telemàtiques o de contactes telemàtics, etc. Però va agafar, diguéssim, a una part de la població absolutament desprotegida, en tant en qual no crec que hi hagi ningú que negui que hi ha una bretxa digital que, evidentment, pateixen, no?, les persones grans, entre altres col·lectius, però sobretot les persones grans. Per tant, el que estem parlant té molt que veure en diversos aspectes de debat, però en definitiva és el model de serveis financers que tenim en aquest país, que els hi permet, en règim de monopoli, imposar unes condicions dirigides al seu propi benefici privat, caiga qui en caiga. I aquí és el problema de fons. Des del
sí, perquè, Pepe, hi ha qualque banc que respecti a la seva clientela major? Hi ha qualque banc que posi facilitats? Ho dic perquè jo he estat mirant i jo no n'he trobat cap.
No. I el que... Sí, ha hagut, i fins i tot s'han anunciat en premsa, no? Però tot això forma part d'una campanya comercial. Evidentment, està molt mal vist, no?, que els bancs només se dediquin al benefici, diguéssim, de dobbers, que per cert no són seus, que són prestats de la clientela, i no atengui a les persones. Això està molt mal vist. I de vegades pues, han posat, diguéssim, campanyes publicitàries, com mentre posaven a disposició tres o quatre empleats a atendre, diguéssim. Però el problema no és aquest. El problema és que va haver-hi un temps, no fa gaire, de que la banca estava més propera a la població, com eren, anem a dir, no era el cap paradís, però eren les caixes d'estalvi, tenien una proximitat en quant a apertura de les seves oficines, en els barris tenien una imbricació, tenien una capilarització, diguéssim, dintre del teixit social, i per tant la gent estava atesa físicament, atesa des d'un punt de vista humà, de tracte. Això se va acabar, les caixes ja no existeixen, excepte les dues excepcions, com allò d'Asterix a la Gàlia, no? La caixa de Pollença i la caixa d'Ontinyent, que no, pràcticament, en fi, són una qüestió testimonial, però tot el mercat bancari ha estat privatitzat. Ni tan sols n'hi ha una banca pública, com n'hi ha en altres països, que pugui, en condicions de competència leal, en un règim de preus, etc i de serveis, prestar crèdit més fàcil a les famílies i a les petites empreses i no dedicar tant al tema de l'especulació.
Carlos, abans parlàvem d'equilibri. Clar, no és que la gent s'hagi d'adaptar a la qüestió tecnològica i ja està, sinó també que és una qüestió de dignitat i de servei i drets. És veritat que també hi ha molta de gent gran que sent vergonya, no? O fins i tot inseguretat davant determinades gestions bancàries, que passa pena, no? I que no sap ben bé com ho ha de fer. Ho continueu detectant, que això passa, que no només és que no se vulguin adaptar, sinó que tenen aquest por una mica a fer gestions tecnològiques?
Sí. Continúa plenamente, y hay un aspecto que a mí me gustaría insistir, que yo desde el año 2022 estoy insistiendo, y es que la banca evidentemente es una entidad privada, capitalista, representante del capitalismo más salvaje. Por ahí tenemos los beneficios impresionantes y la nada rentabilidad que obtenemos, sobre todo los mayores, pero hay que considerarla que tiene una faceta pública, porque nos obligan a todas las operaciones económicas, no solo cobrar la pensión, sino pagar impuestos, multas, cualquier tema, tener domiciliada una cuenta para recibos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa parte pública debería de ser controlada por parte del gobierno, evidentemente, con la ley de la autoridad independiente del usuario financiero, que lleva un montón de tiempo en el cajón, que no se han cumplido en absoluto los plazos de su aprobación, ni tampoco se están cumpliendo los controles habituales de la banca. Con respecto a lo que ha dicho el compañero de la Asociación de Pensionistas, pues tengo que decirle que yo también añoro el tema, que lo he conocido, de la banca pública, y que hay un importante movimiento en estos momentos en España para restaurarla. De hecho, hay ya pendiente, en fechas muy próximas, esta plataforma, formada por gente muy experta en el tema, se va a reunir con el Ministerio de Economía. Quiero decir que sí que hay una inquietud, un movimiento. Lo que pasa es que sabemos las circunstancias gubernamentales, sin entrar en política, actuales, que parece que están enlenteciendo y entorpeciendo todo lo que es un avance en esta situación. Pero sí, hay dificultad muy grande, y de hecho, no solamente, además hay un tema importantísimo, y es que somos las víctimas de la ciberdelincuencia, es decir, que para nosotros pues somos la presa fácil del tiburón delincuente de guante blanco de las redes. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente no tenemos conocimiento y podemos tener también un exceso de confianza. Con lo cual se está produciendo el elemento contrario, y entonces las personas acuden a gente próxima, amigos inclusive, con lo cual hay cierto o bastante peligro también de prestar la tarjeta o la contraseña para que te saquen dinero. Es decir, hemos avanzado muy poco. A mí me dan igual las estadísticas, es lo que percibo, es lo que percibimos, como se ha comprobado ahora mismo con la intervención anterior, y realmente necesitamos un reajuste como existe en otros países. Es que yo creo que hay que aprender del que más sabe. Entonces, hay montones de países que esto está resuelto y que inclusive se interesaron por la campaña de Soy Mayor No Idiota para saber qué es que lo que ocurría aquí, porque ellos ya lo habían superado. Entonces yo no creo que el esfuerzo que hicimos, 650.000 personas, más todos los medios de comunicación, inclusive la promesa que denotamos o captamos en el discurso en el Europarlamento, es que todos los eurodiputados estaban sensibilizados con este tema y se iba a resolver algo, pero no se ha resuelto en absoluto.
Incorporam a Cristina Borrallo, vicepresidenta d'Asufin, en aquesta tertúlia. Cristina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, Cristina, des d'Asufin analitzau les relacions entre consumidors i entitats financeres. No sé quin diagnòstic feis ara per ara d'aquesta accessibilitat bancària de la qual parlàvem amb en Pep Juárez i també amb en Carlos San Juan.
Sí, doncs estem totalment d'acord amb les aportacions que han fet els dos companys. Justament ahir se va publicar l'informe estadístic del Banc d'Espanya damunt d'aquest tema, damunt de la inclusió financera, i és aquest informe el que està interpretant ara mateix la banca d'una manera molt generosa, no? Massa positiva, perquè realment nosaltres, en l'anàlisi que hem fet en profunditat d'aquest informe, en cap cas considerem que l'accessibilitat sigui real, que és el terme important, real, cap a en aquest col·lectiu en concret de gent gran. No? Clar, aquí la banca el que diu és, bueno, hem llevat oficines, de fet a les Balears des de 2021 fins al 2024 s'han eliminat una de cada quatre oficines, és a dir, s'han tancat el 25% de les oficines, i el que diu la banca és, bueno, hem canviat aquestes oficines per uns altres serveis, com poden ser caixers o altres serveis similars. però la gent gran no, això no li basta. La gent gran necessita una accessibilitat real en els serveis bancaris, perquè recordem que la banca és un servei públic, és un servei essencial, tothom ho necessita, i especialment aquest col·lectiu més vulnerable.
Clar, i tu notes, li demanaven a en Pep Juárez i m'ha dit que ell no notava molta diferència entre un banc i un altre. Tu què te dediques a analitzar aquestes coses? Notes diferències entre bancs? O més o manco, amb aquesta digitalització, tots han funcionat o tots han operat de la mateixa manera?
No, gairebé tota la banca, totes les entitats financeres, ja siguin banca o poques caixes que queden, estan actuant de la mateixa manera. O sigui, això no és obvi i és així, no? Al final tenim una llei d'accessibilitat que va sortir l'any 2023 per imposició d'una directiva europea. Recordem que Espanya sempre en matèria de consum anem després de les obligacions que ens marca el legislador europeu, i aquesta llei va quedar en res, perquè al final aquesta llei no imposa oficines obertes, simplement parla d'accessibilitat en termes d'ajuda cap al consumidor, però aquí tenim un problema real, i és aquesta mancança d'oficines, que és el que la gent gran necessita ajuda, perquè aquí tenim un tema de competència digital que és la que és.
Ara que dius sí. Cristina, precisament, no? Perquè parlaven d'aquesta por, d'aquesta cosa, no? D'aquesta vergonya, fins i tot, de la gent gran per poder fer operacions, però és veritat també que hi ha, Pep, preocupació afegida per risc de dependència econòmica o d'haver de delegar gestions personals a familiars o a terceres persones, no? Aquesta dependència de que t'acompanyin en el banc o que te facin una gestió que tu no saps fer o que tu no pots realitzar, també.
Efectivament, és una limitació dels drets que tothom tenim, i especialment la gent més vulnerable, a que sigui tractada d'una manera respectuosa respecte als seus drets, que no hem d'oblidar que són els seus dobbers, que no són una qüestió de que vagin a demanar caritat o demanar favors. És que és la gestió del seu dobbers. Jo m'agradaria dir, respecte a el que ha dit en Carlos abans, que hi ha una via que jo vull alertar d'un mitjà públic que és aquí, que és, darrerament és una font de delinqüència, de ciberdelinqüència, que és els missatges de SMS. Alerta amb aquest tema. Els missatges d'SMS, jo estic acostumat a rebre cada setmana 3, 4, 5 missatges que són tramposos, perquè tot d'una que piques a l'enllaç ja t'has complicat la vida. I que fins i tot les pròpies entitats bancàries estan alertant d'aquesta ciberdelinqüència. Però també vull, ja que toquem el tema territorial de Balears i com està el tema, jo vull deixar clar que el tancament d'oficines i aquesta restricció del servei públic, com diu la companya, obligat, també hauria d'estar supervisat pel Banc d'Espanya, que s'hauria de demanar què fan en aquest sentit, perquè més enllà de declaracions públiques del governador criticant els avanços socials dels treballadors, haurien de preocupar-se, com a supervisor que és, de la bona pràctica d'un servei públic com és el servei financer. Però a dins Balears i a dins Mallorca s'ha hagut un progressiu deteriorament de l'atenció, i fins i tot hi ha municipis on no n'hi ha, s'han tancat les oficines, per exemple, a Deià, Escorca, Mancor de la Vall i Estellencs. Allà fins i tot Escorca, que no hi ha ni queixers. Hi ha altres municipis, com Fornalutx, el mateix Costi, Bunyola, Esporles, Montuïris, Sant Llorenç des Cardassà, etcètera, que han vist com se tancaven les oficines. Per tant, la gent, sobretot la gent gran d'aquest pobles, què és el que ha de fer per fer una operació bancària normal i tal, depenent del seu familiar, anant a demanar un favor, etcètera, etcètera.
Acompanyar,
etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, és una vulneració de drets que crec que hauria d'estar com a mínim fiscalitzada. I, fins i tot, que no suposi, d'alguna manera, una absència de les seues obligacions més bàsiques com a servei públic. Per tant, estem parlant de coses que tenen que veure amb els drets de la població. I clar, tot això fa pensar, més d'una vegada ho he dit aquí, que de vegades tens la sensació que en lloc d'una democràcia estàs dins d'una bancocràcia, i d'una bancocràcia en règim de monopoli. Per tant, si hi hagués una alternativa de banca pública, com dèiem, i jo estic ben content que avancin aquestes coses, però clar, varen perdre l'oportunitat de fer Bankia com a xarxa primària d'una banca pública, i resulta que no va haver-hi voluntat política d'això i se va vendre a la Caixa. i ara és CaixaBank. Per tant, és un tema que qualcú deia, la salut democràtica d'una societat se mesura per la qualitat i democràcia dels serveis jurídics o els serveis financers que pateix. O sigui que, alerta.
Cristina, si mirant cap al futur, és possible una banca digital però realment inclusiva? I te volia demanar quines són les condicions que haurien de complir, perquè ara ho parlàvem amb Pep Juárez, aquestes indefensions a quals se troben molt de pensionistes, sobretot gent gran, que pot sonar tengut aquesta formació amb eines TIC, que sí que han tengut és que som una mica més joves, tot i que t'ha dit que jo segons quines transaccions en el meu caixer no les sé fer, i he d'anar directament a l'oficina, i pens, si jo, que vaig poder estudiar, de vegades me costa entendre què he de fer, no vull pensar si això ho hagués de fer amb Humereta, per exemple. I clar, això és una indefensió absoluta, però si miram el futur, com ho resolem?
No, veiem una situació molt complicada, perquè ja no només és el sector que comentem de gent gran, que suposa el 17% a les Illes Balears, és a dir, el cas un prop d'un 20% dels ciutadans residents de les Balears són majors, sinó que també afecta altres col·lectius, com tu ara comentes, és a dir, no tenim per què fer totes les transaccions, fer-les nosaltres mateixos, i per cert, a més, la banca també ens cobra comissions a l'hora de fer-nos nosaltres mateixos les nostres transferències, és a dir, veiem un futur pròxim bastant complicat. Aquí hi ha d'haver legislació, hi ha d'haver sobretot sanció, perquè el Banc d'Espanya no té determinades competències, se l'ha de facultar per tenir aquestes competències i s'ha de sancionar, perquè si no la banca no tindrà cap incentiu per canviar aquesta situació.
Ens quedam fora de temps, així que m'agradaria que abans d'acomiadar tots els nostres convidats, si voleu afegir qualque titular, qualque petició, qualque reivindicació, Pep, ara és el moment, també li demanarem a en Carlos, teniu el micròfon per vosaltres, per si voleu llançar també un missatge a la banca, a les administracions o qui sigui.
Bueno, evidentment, a la banca ja ho hem dit, o sigui, no és a la banca, perquè aquests, si no, com diu la companya, si no se veuen estrets per un que qualcú que les legisli i les obligui a fer bé la seva funció pública, malament anant. I vull aprofitar, diguéssim, només 15 segons per dir que estem en plena campanya de recollida de signatures per a la ILP dels complements de les pensions més baixes del salari mínim interprofessional, que la campanya va molt bé, que acabarà, diguéssim, a mitjan de juliol i que esperem tenir bones notícies en aquest sentit. I animar la població a que
firmi. Quan acaba la recollida?
És de 7 de juliol. Després tenim una setmana més per entregar físicament en el Parlament les firmes.
Estarem ben pendents d'aquesta recollida de signatures. Carlos, un darrer titular, una darrera petició o reivindicació que vulguis afegir?
Bueno, la reivindicación mía es muy sencilla. Es decir, yo apunto a la idea de la compañera de Asufin en una cosa que ya se solicitó delante de mí en unas reuniones que, por cierto, se han suspendido, que eran reuniones de control a la banca en la que se participaba, entre ellos, Asufin, y en la cual se solicitó por parte del defensor del pueblo a nivel nacional que el Banco de España tuviera un poder ejecutivo. Es más sencillo eso que crear una ley en la cual se va a entorpecer, porque en el Congreso hay partidos, hay que decirlo también, que han puesto una enmienda en totalidad a la ley de la autoridad independiente. Es decir, que si el Banco de España está tan informado, yo creo que la parte pública, que es la que nos corresponde, a mí no me corresponde entrar en inversiones, etcétera, en cosas que son propias de ellos como empresa privada capitalista, es el tema de la parte pública que la controle el Banco de España y en vez de ser asesor, observador y publicar, pues que sea ejecutor y recoja las miles y miles de quejas que tiene todos los años y que no tienen ninguna respuesta.
Carlos,
como muy bien ha dicho el defensor del pueblo.
Moltíssimes gràcies, ens han quedat fora de temps. Agraïm moltíssim la vostra participació, la d'en Pep Juárez aquí als estudis, la de Teva a través d'aquesta videotelefonada i també la de Cristina Borrallo, companya i també col·laboradora d'aquest programa. Moltíssimes gràcies a tots. Hem de fer una petita pausa i tot d'una tornem. Hem d'actualitzar les darreres informacions que ens arriben des de Madrid. Tot d'una connectam amb el nostre enviat especial, Joan Guirado.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
Ei, què vos pas?
Jo un granissat colonet.
Déu té un nom.
Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadicul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Joana Marató.
Avui 36, seguim en directe, això és el dia i ja sabeu que estem des de primera hora del dematí molt pendents de Madrid. Ja sabeu que la unitat central operativa, la UCO, està en aquests moments a la seu central del Partit Socialista, al carrer Ferrat de Madrid, on ja hi ha molt de periodistes, entre els quals s'hi troba el nostre company Joan Guirado, qui ja poden saludar perquè ens expliqui una miqueta quina és ara mateix la fotografia, la radiografia que mos pot explicar des d'allà. Joan, bon dia, com estàs?
Bon dia, Joana. Doncs mira, una fotografia molt semblant a la que teníem dimarts de la setmana passada, l'únic que a la vorera d'enfront, perquè la setmana passada era a Ferraz 35, el registre del despatx de casa del despatx de Zapatero, perdó, i avui és a la seu del Partit Socialista. Segueix aquesta hora a l'interior una comitiva judicial de la Unitat Central Operativa per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. S'espera que siguin aquí durant tot el matí i possiblement s'allargui durant part del migdia, perquè a part de demanar documentació, de demanar informació al Partit Socialista, també es prendrà declaració a alguns treballadors que hi ha a la seu de Ferraz 70, tot i que a aquesta hora no ens diuen a quins treballadors se'ls prendria declaració, i això és un punt important perquè en funció de qui es prengui aquesta declaració policial per ordre del jutge determinarà cap a on s'encamina la investigació. No és l'únic registre que hi ha a aquesta hora en marxa, Joana, perquè en el marc de la mateixa operació hi ha registres també a Andalusia, a Navarra i a Madrid. Comencem pel del mig, per Navarra, perquè és la figura més important. Santos Cerdán, exsecretari d'Organització del Partit Socialista. La UCO està registrant el seu domicili de la localitat de Milagro i notícia de darrera hora, podem confirmar-los a aquesta hora que suma una segona causa judicial, ja que el jutge l'imputa en el cas de Leire Díaz, de, recordareu, de la fontanera del Partit Socialista. També s'imputa a Gaspar Zarrías, que és exdirigent de la CEPI, exdirigent del PSOE d'Andalusia, i qui hauria tingut contractada a Leire Díaz perquè treballés per aquesta fontaneria del partit. I l'altre dels registres de Madrid és el de Javier Pérez Dolcet, un advocat tradicional, empresari, perdó, tradicionalment lligat a les cloaques de l'estat a Villarejo, però també a Leire Díaz.
Són molts els fronts que tenim en aquests moments oberts. Estem rebent ara mateix imatge en directe d'aquests periodistes esperant a les portes de la seu de Ferraz. Més que les portes, diríem, l'aparcament, que no sé si, Joan, espereu que surti d'aquí aquesta furgoneta que dèiem havia arribat, una furgoneta gran on hi podrien dur tot allò que vagin agafant de la seu de Ferraz. I suposo que també espereu aquesta imatge, no?, per poder agafar tots els periodistes gràfics, audiovisuals, aquesta imatge sortint aquesta furgoneta d'aquest aparcament del carrer de Ferraz.
Sí, a aquesta hora, Jona, estem pendents de tot, no? Ho esperem tot i ho volem tot, com aquell qui diu.
Sí.
Perquè volem aquesta imatge, volem les primeres reaccions d'un partit socialista que a aquesta hora, en públic, guarda silenci, en privat, ja hi ha els primers dirigents que consideren que és un altre cop, que això cada cop és més difícil d'aguantar, i estem molt pendents també de Roma, de la ciutat del Vaticà, perquè a les 11 del matí està previst que el president del govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, comparegui davant els mitjans de comunicació després de reunir-se, després de ser rebut en audiència pel papa Lleó XIV, una setmana vista de la visita a Espanya del pontífex, i per tant esperàvem que en aquesta roda de premsa, que no havia parlat des d'abans de les eleccions andaluses, ens parlés del resultat d'Andalusia, ens parlés de la investigació a Zapatero, però evidentment la primera pregunta avui és obligada i és el registre que s'està produint a la seu del Partit Socialista.
Com deia, molt de fronts oberts en aquests moments, imatges en directe d'aquesta seu del Partit Socialista al carrer de Ferraz de Madrid. També la mirada, la vista posada, el focus posat en aquesta compareixença a les 11 de Pedro Sánchez, en aquesta roda de premsa que en principi no estava previst que parlàs de res sobre qüestions vinculades o relacionades amb el Partit Socialista, però, òbviament, avui la primera pregunta serà aquesta. Joan, nosaltres seguim pendents de més notícies que mos puguis fer arribar, d'aquestes cròniques que vagin arribant i d'aquestes imatges també que se produeixin després d'aquest registre en aquesta seu del Partit Socialista. Moltíssimes gràcies per la crònica.
Super.
I tot una que sàpigues alguna cosa més, mos ho fas a saber. Gràcies.
Gràcies, Ana Ferran.
Com deia, no? Estem molt pendents tot el dia, tot el programa, d'aquesta notícia, una notícia que d'alguna manera també ha condicionat aquesta sessió de control al govern. Però parlem de més qüestions, Xisco, perquè continua la incertesa per a 13 famílies del carrer Vila de Palma que denunciaven fa uns dies pressions per abandonar l'edifici on viuen, tot i assegurar que estaven al corrent del pagament del lloguer i que molts també mantenen contractes en Vigo. Això sí, ja tornen a tenir aigua, els havien tallat l'aigua. El propietari ha tornat a restablir-ne el subministrament després que la cinquantena de persones afectades han estat 15 dies sense aquest bé essencial. Xisco.
Així és, fa dies que parlàvem amb un dels afectats, amb en Damià, que explicava que el propietari hauria venut la finca a un constructor i que, segons denuncien els veïnats, se'ls estaria intentant fer partir sense oferir-los cap alternativa habitacional. Una situació que es veu greujada quan, segons relaten aquestes famílies mateixes, es va interrompre el subministrament d'aigua de l'edifici. Els veïnats varen presentar una denúncia i també han cercat suport legal i social davant un conflicte que asseguren afecta especialment persones vulnerables i amb problemes de salut.
Saludam en Damià Suárez. Damià, bon dia, com estàs? Què tal? Seguiu els veïnats afectats?
Hola, bon dia. Estamos mejor, obviamente, porque ya tenemos restablecido el suministro de agua y de la luz de la escalera. Según el representante legal del casero, que es dueño de todo el edificio, esto era un problema que habíamos creado nosotros en un principio por bajar unos fusibles de la bomba desde aquí, desde fuera. Y bueno, los fontaneros obviamente han desmentido esto, han dicho que no, luego él se ha retractado. Ahora dice que no, que habían tres problemas, que el edificio es muy viejo y nunca se ha arreglado, que eso ya lo sabemos todos, porque el edificio está hecho unos chorros por dentro y por fuera no tanto, por la fachada, pero lo de adentro está bastante tocado todo, el sistema eléctrico, las tuberías. Bueno, por lo suerte, ya te digo, ya tenemos agua, pero el acoso inmobiliario que sufrimos, porque su representante es gestor de una inmobiliaria y de una empresa de desocupa, entonces este hombre cada piso que vende se lleva una comisión y cada cuanto más rápido lo haga, más rápido se lleva el dinero. Y creemos que lo está vendiendo porque no sabemos si lo ha vendido ya, no creemos eso, pero creemos que lo está vendiendo o por separado o todo junto para bueno, quitárselo de encima ya rápido y poder ganar el máximo dinero posible.
I, Damià, volen donar qualque tipus de solució habitacional, que és allò que vosaltres reclamàveu? Clar, sortir d'aquest edifici seria una opció, però si teniu qualque lloc on anar, evidentment, vosaltres i aquestes 13 famílies que se quedarien sense casa.
No. O sea, primero que el dueño ni nos contesta. Lleva 20 días sin contestar a nadie. Su representante legal se comunica con las personas más vulnerables del edificio, los que tienen una discapacidad escrita ya, o sea, certificada. Con eso se ha comunicado. Aún así, el vecino del primero le faltan los dos pies y lleva 6 meses encerrado en casa porque no le ha puesto una rampa el dueño del edificio y esto es su responsabilidad. Tampoco ha tenido los contadores bien cerrados, tampoco ha tenido los buzones cerrados ni la puerta de la finca cerrada. Todos pagamos comunidad y alquiler, que esto es muy importante que la gente lo sepa, que todos estamos pagando alquiler y comunidad hace un montón de tiempo menos los dos pisos que ya estaban ocupados hace 5 y 7 años respectivamente. Pero el resto somos 11 y los pagábamos todo, al corriente todo, y nunca ha hecho ningún tipo de arreglo en el edificio, la verdad.
Clar, Damián, perquè lo que expliquen des de la propietat és que no prenen certes mesures o no fan segons quin tipus de millores perquè tenen dos pisos ocupats, però quan tu expliques hi ha 11 famílies que sí que claro. Estau al corrent de pagament, que heu pagat el vostre lloguer, que heu pagat la vostra comunitat, etc, i que teniu uns drets adquirits que ara mateix s'estarien conculcant. No sé si vosaltres teniu por de que aquestes pressions continuïn o que hi pugui haver noves mesures per intentar buidar el vostre edifici.
Ya la han habido, porque ahora los han restablecido el agua a todos, menos al séptimo, que le han cortado el suministro, porque es el último piso, el sexto primera, es un piso que ya lo han vendido o lo están vendiendo, ayer han venido a reformarlo y bueno, y le han cortado el tubo a partir de ahí al séptimo, entonces ya no le llega el agua a los del séptimo. O sea, no han restablecido el agua a todos, menos a ese piso.
Damián, seguirem molt pendents de la vostra situació, del vostre cas, sobretot de Sabre, no? Com finalitza aquesta qüestió, sobretot si continuen aquestes pressions. Mos alegram que hagueu, o que ja tingueu aigua i que tingueu llum, però, òbviament, com deies, no tothom en té. Aquesta persona del setè pis no té aigua en aquests moments. I també mos seguirem interessant, no?, per aquesta persona que comentaves, que ja en vàrem parlar l'altre dia, que té una cama amputada, un peu amputat i que necessita de cures i que no pot ni sortir del seu habitatge.
No puede salir, hace 7 meses que lo operaron y no puede salir. Yo también quería decir y poner el foco en que los servicios sociales todavía no han aparecido por aquí, de Palma no han aparecido, y la Policía Nacional y Local, cuando se les ha llamado, nos han obviamente ignorado, y cuando se ha puesto la denuncia tampoco la han tramitado a tiempo. Bueno, a día de hoy no sé si ha llegado al juzgado, ni siquiera la denuncia que le hicimos. Le vamos a hacer una denuncia, obviamente, por el juzgado, toda la comunidad entera. Eso ya es cosa de nuestra abogada, pero los mecanismos que teníamos para apretar los hemos apretado y no han funcionado. Uh-huh. Estamos a la espera aún.
I de seguida, en compte, i molt pendents, Damián, vos desitjam tota la sort possible i esperem
gracias
que acabi.
Gracias a ustedes por hacer este favor. Gracias, porque si no hubiese sido por la presión mediática, aún a día de hoy seguiríamos sin agua
sin
y sin
aigua, sense aigua, i sense llum. Mos alegram també de que gràcies. Això hi està possible. També gràcies una miqueta a la feina dels mitjans de comunicació. Damià, moltíssimes gràcies, estarem pendents. Ho hem de deixar aquí, però com dèiem, no mos oblidarem de vosaltres. Nosaltres fem una petita pausa, una aturada, i tot d'una parlam de la Crònica Negra amb Alba González.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és Dial.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar el teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
Entra i surt la rima tradicional i llavors entra en la rima tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Dia i Vetres Ràdio.
I 50, recta final d'aquesta segona hora de programa, amb molt de continguts i, òbviament, també en aquests moments, i com que és dimecres, toca parlar de la Crònica Negra, també ja ho sabeu, sempre en aquesta hora ens acompanya la nostra companya Alba González. Aquí ja poden saludar. Alba, bon dia, com estàs?
Bon dia, Joana, com estàu? Han començat malament aquest dimecres, la veritat.
Malament, sí, la veritat. Començant parlant d'un accident, no?, de trànsit.
Un accident mortal, poc abans de les 7 des de matí, que segur que ja molt de conductors vos heu trobat amb les retencions que s'han provocat, però el més preocupant d'aquest accident ha estat la pèrdua d'una vida humana, un motorista de 61 anys, que a més ha estat un accident totalment dramàtic, perquè han colpejat un turisme i aquest motorista, la rotonda flotant, que és relativament nova, que distribueix el trànsit cap a Es Molinar, el cop hauria tingut lloc damunt la rotonda, i clar, el motorista ha sortit diversos metres fins a caure a l'autopista, a la MAD9, l'autopista de Llucmajor, i clar, s'ha provocat un moment de molta tensió, molta angoixa, no?, entre els conductors. Clar, pensa que ha afectat a diversos accessos, la Guàrdia Civil s'ha desplaçat ràpidament, també la policia local de Palma, els sanitaris no han pogut fer res per salvar la vida del motorista, i en el cas de la conductora, que el que diu és que s'hauria enlluernat pel sol en aquest moment, i no ha pogut evitar aquesta col·lisió lateral, que és el que hauria provocat la caiguda d'aquest motorista a la part de baix de la rotonda flotant a l'autopista, Joana.
Abans, no?, darrerament molt d'accidents,
sí.
Ahir mateix comentaven amb la Yolanda, també me'l van trobar a l'autovia, a la via de cintura, un accident multitudinari amb, no sé, 10 cotxes implicats.
Són diaris, des de succeïts tenim constància de que cada vegada els accessos a Palma estan més complicats, hi ha una congestió de tràfic molt important, i hi ha aquests accidents normalment per al cans, que són quan els cotxes no prenen aquesta distància de seguretat, i també tragèdies com la d'avui, que contribueixen en que cada vegada els matins entrant a Palma siguin una aventura terrible.
Hem de parlar d'altres qüestions, i és que s'ha produït ja la detenció de la dona acusada d'haver matat la seva sogra fa uns dies al barri de Pere Grau a Palma. Alba, què en sabem d'aquest cas ara mateix?
El crim, després de la detenció, continua en un punt de recopilar proves. És importantíssim, perquè el dijous s'acaben aquestes 72 hores que poden tenir una persona detinguda, en aquest cas la dona de 36 anys acusada de matar la seva sogra a cops. Ahir es va produir la reconstrucció del crim allà mateix, en el carrer Gabriel Llebrés, però ara estem veient imatges, Joana, de Songoleu, de l'operatiu, perquè abans del crim la Policia Nacional, a més, està ocupada en diverses gestions, aquest operatiu a primera hora del matí, que a més és un operatiu contra el tràfic de drogues, i molt important, en el qual ja hi hauria hagut fins a 6 detencions. S'està desmantellant un punt molt actiu d'heroïna, en aquest cas, i a més s'està duent a terme una zona de Songoleu que és problemàtica ja fa uns anys. Seria l'encreuament dels carrers Regal amb la plaça Orson Welles, és la part de darrere de l'entrada o la sortida de Songoleu, segons com mirem el barri, i multitud de gent s'han desplaçat amb els guies canins, amb tot tipus de recursos, per entrar en aquest local on presumptament es produeix aquest tràfic de drogues. És una operació que ja ve d'en fora, ja feia diversos mesos que s'estava fent un seguiment en aquest local, que a més comparteixen diverses persones. Els testimonis asseguren que de més 10 persones compartien aquest local i que hi havia un constant, no, entrades i sortides de persones que estarien traficant amb heroïna. Encara se desconeix la quantitat de droga que la Policia Nacional hauria incautat, però sí que seran quantitats importants pel que sembla, sobretot pel desplegament que s'ha viscut
a primera hora del matí. Un operatiu, Alba, que ha començat ben pres de ben de matí i que continua a hores d'ara. Òbviament estarem pendents també d'aquest operatiu. Els nostres companys dels serveis informatius van també actualitzant amb els butlletins de notícies tot allò que van coneixent, però dèiem, no? I tornant, disculpa, sí, perquè ja m'he votat.
És inevitable, cosa, Joana, perquè sí, el crim de Pere Grau mos té commocionats.
Sí, una mica. La veritat és que, sobretot de la manera en què s'ha produït, no? Exacte. Discussions que acaben d'aquesta manera.
I dues novetats. Una, que està molt pendent de l'estat de la salut mental de l'acusada. Ja ha passat per dos exàmens a metges, que aquesta serà una part molt important per determinar què va passar en aquella casa. I l'altra part, la investigació respecte a com es va produir la mort de la víctima. La Policia Nacional investiga si es va utilitzar un objecte contundent dins la baralla que varen tenir entre sogra i nora i que va acabar finalment causant-li la mort. És el que s'està parlant, és un tema, com dèiem, que mos ha commocionat a tots. Són crims familiars que sempre, Joana, són molt difícils d'entendre i que jo crec que el millor és parlar-ne amb una criminòloga experta que coneix com és el comportament de les persones en aquests casos, encara que cada cas és distint. Saludam en Alba García. Bon dia, Alba, com estàs?
No sé si podem recuperar aquesta conversa amb l'Alba que teníem preparada. No sé si s'ha produït la connexió en aquest moment.
Això ha estat perquè, com que és un Alba amb Alba,
Alba García, òbviament. Però sí que volíem dudes, no? A vegades és complicat entendre sí. què passa dins una casa, dins una família, quan hi ha aquestes discussions que se repeteixen, que se van incrementant, no? Els veïnats asseguren, no?, que hi havia moltes discussions entre elles dues, i ara sí que crec que, Alba, podem saludar l'altra Alba, en aquest cas, Alba García.
Hola.
Bon dia, Alba, com estàs?
Bon dia, perdonau.
No te preocupis.
Només faltaria, Alba. Parlàvem precisament d'aquest component emocional, familiar, aquest vincle. Sempre que se produeix un crim d'aquestes característiques, jo crec que fins i tot ens afecta més a tots, no? Perquè tots sentim s'estima cap a la nostra família, una sogra, una nora, i veiem aquest resultat. Això, Alba, ha de venir d'un desgast, d'una relació, o són components diferents perquè una cosa acabi en un crim com aquest?
Bueno, primer de tot, bon dia. Mem, hem de començar. Creiem que quan succedeix un homicidi ha d'haver una premeditació, ha d'haver un desgast, però realment podem matar tots, en el sentit de que estem discutint, agafam un objecte contundent i pegam un mal cop, i la persona, desgraciadament, a qui li donem, i té un cop mortal. No és tan difícil. El que és veritat que quan se fa amb un objecte contundent o amb repeticions, ja siguin de cops o d'altre tipus, ja es nota, no parlant d'alevosia, perquè depèn de... Jo mirant en els forenses, perquè depèn de les lesions, i també el que heu comentat, és molt adequat fer un perfil psicològic en aquest cas de la presumpta agressora. Bueno, per ser, a veure, també...
Això t'anava a demanar, sí, Alba, perquè, clar, ara mateix, en el focus de tot el cas, abans de que s'esgoti aquest temps del pas a disposició judicial, és molt important fer aquesta primera valoració de quin seria l'estat de salut mental, sobretot per alguns comportaments que s'han viscut després d'haver presumptament comès el crim. I és, per exemple, que aquesta persona surt de la casa, que primer passa un temps amb el cos de la sogra dins la casa, que després va a un bar, que pren un cafè, que fins que no arriba la policia ella sembla estar un poc alienada del que ha passat. Això, en què pot respondre?
Bueno, lo primer de tot, sí que volia assenyalar que moltes vegades quan veiem aquest tipus de crims, normalment es relacionam amb malalties mentals, perquè, claro, no mos entra en el cap com una persona la veritat és que la majoria de persones que cometeixen aquest tipus d'acte no tenen cap malaltia mental. El que sí que és vero que el component d'aquesta persona en concret, anar-se a prendre un cafè, pot referir a diverses coses. Efectivament, pot atendre una persona, però també pot atendre o un estat de xoc. O sigui, estar tan... com no creure el que acaba de passar i continues amb la teva rutina com una forma de dir... no ha passat res, continuo, me'n vaig a la cafeteria de sempre.
A vegades també... és difícil, no?, d'entendre, Alba, disculpa, que passa i que no passa al cap d'una persona. Ens quedam fora temps, però és vera que seguirem molt pendents també d'aquest cas.
És que són molt ja de succeir, Joana, la crònica negra és el que té, i més acompanyada temps de moltes altres coses.
Efectivament, Alba, t'agraïm moltíssim, no?, aquest resum d'aquests casos.
Moltes gràcies sempre a vosaltres.
I també te donem gràcies a tu, Alba, per aquesta mica de radiografia, que a vegades és interessant, no?, conèixer una mica la radiografia del que pot passar dins del cervell d'una persona. Alba, t'espera la setmana que ve amb moltes més
dime
coses.
Dime que seré aquí.
I ja ho sabeu que nosaltres ara fem una petita aturada a la televisió per publicitat, a la ràdio per actualitzar les notícies i molt pendents, ja ho sabeu, de Madrid i de Ferraz. Tot una tornada.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.